L'escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia. Notícies. El portaveu municipal del Partit Demòcrata, Robert Bosch, es mostra disconforme en com es gasten els diners en projectes d'obra. A l'espai La Casa de la Vila d'aquesta setmana, Bosch es posiciona també sobre l'1 d'octubre i lamenta que l'equip de govern no els hagi deixat l'alfolí per a programar-hi una conferència. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar sempre al punt de la una. Amb aquest tema obrim, però n'hi haurà d'altres que repassem ara mateix en format breu. Prop d'un centenar i mig d'escrits a l'Escola de Formació Permanent d'Adults per aquest curs 2017-2018. Les classes començaran dilluns vinent amb una participació pràcticament idèntica a la del curs passat. La llibreria Vitela va acollir diumenge la presentació de La literatura en un tuit, llibre original de Laura Borràs i Albert Querol. Abans, però, vam parlar amb ella per descobrir més secrets d'aquest recull de 140 de les millors històries de la literatura universal. Agenda d'activitats. Demà, sessió de running. Dijous, reunió informativa de l'ANC al CER, reunió prèvia a la jornada del diumenge 1 d'octubre. Divendres, nit de músics i compositors de cobla. Diumenge, 27a festa de l'Anxova. Meteorològicament parlant, jornades de calma, amb domini del sol i contrast marcat entre la fresca de matinada i un migdia temperat. De tot plegat en parlarem amb detall al punt de la una. Després hi haurà temps de tertúlia. Després obrim la plaça de la ràdio, que farem avui amb Salvador Simón, Crata, Pepe Luis Sánchez, d'Esquerra Republicana, i Lluís Ciprés, dels Comuns. Fet aquest avanç informatiu, obrim magazín. El Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Dissabte 30 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Homes, la comèdia musical.
Vull un home que m'escolti, sí, però sobretot que em respongui.
Una comèdia que us farà reflexionar sobre què suposa ser un home i una dona avui dia i si els dos sexes estan condemnats a no entendre's. Una comèdia musical fresca i actual amb música original de Marc Parrot.
Vull un home que sigui carinyós.
Carinyós, però no un plàstic.
Dissabte 30 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i online espaiter.cat.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Va, doncs, que ja hi som. Som dimarts, som 26 de setembre, encarem la recta final d'aquest mes i a fe que és una setmana realment moguda, alterada a nivell d'informació general i tot confluint cap a aquest 1 d'octubre, diumenge vinent, en què succeiran coses pas poques. I abans, per arribar-hi, ens suggeriran també un munt d'altres. No és, però, aquest un espai d'informació política, sinó més aviat d'entreteniment i divulgació. Per tant, sigueu molt benvinguts al Més Calent a l'Aigüera. Avui, en l'horeta, pràcticament hora que tenim per endavant, Repassarem continguts com aquests. D'entrada, farem 5 cèntims a temes vinculats amb l'economia, en aquest cas avui temes d'àmbit laboral, amb el titular Marxar per culpa del CAP. Montse Hidalgo entrevista en els 5 cèntims d'avui a Santi García, director de Recursos Humans, i a Jordi Serrano. Just després, amb Caral Flotats, gent amb valors, veïnes per veïnes. Parlarem amb la Montserrat Vilà, directora de l'associació Èlia, promotora del projecte, d'aquest projecte que es diu precisament així, Veïnes per Veïnes, i és, malgrat els avenços, doncs és que les dones, especialment aquelles que han patit algun tipus d'agressió, encara els manca suport, una solidaritat que sovint els arriba de les dones que tenen més a prop, de la pròpia gent del barri. D'aquí aquesta Veïnes per Veïnes, que coneixerem d'aquí a uns instants. Engegant temporada de mica en mica, anem recuperant els col·laboradors habituals, i els dimarts, ja la temporada passada, era el dia habitual d'en Paco Torres, i les seves històries de la ràdio. Avui engeguem temporada nova, fent una ullada als temes centrals que han succeït aquest estiu que hem deixat enrere, i ja reprenent el fil de la història de la ràdio que el mes de juny passat havíem deixat, si fa no fa, a mitjans de l'any 1987. Entre una secció i altra, tria o selecció musical per omplir aquest migdia de ràdio a l'Escala i Rodalia. Sigueu totes i tots molt benvinguts. Engeguem.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
3 de cada 4 treballadors deixen el seu lloc de feina per raons que tenen a veure amb el seu cap directe. Així es recull en un estudi elaborat pel Future for Work Institute, que analitza els motius de les baixes voluntàries per part dels empleats. Avui volem fer 5 cèntims sobre aquest anàlisi, de la mà dels seus autors, que avui ens acompanyen. Santi García és director de Recursos Humans. Benvingut, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I el Jordi Serrano, també soci fundador d'aquest institut i és especialista en sistemes d'informació i desenvolupament de persones, és correcte?
Sí, bastant bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aviam, 3 de cada 4 treballadors tenen un mal gestor de persones, un cap, un jefe dolent?
Sí, eso parece que nos dicen los números, ¿no? Tenemos entre las causas de rotación voluntaria, entre las causas por las que la gente deja voluntariamente un trabajo, la número uno, con diferencia, es el jefe. El jefe directo en muchos casos y en otros casos pues el gobierno general de la empresa, ¿no? Hacia dónde se dirige la empresa. Y luego ya en un segundo plano pues tenemos temas de desarrollo profesional que en muchos casos también tienen que ver con el jefe.
Un estudi que s'ha fet a tot Espanya. Les conclusions són homogènies? A Catalunya també estem parlant d'aquest percentatge, 3 de cada 4, més o menys?
No tenemos segmentación por comunidad autónoma, no lo hemos hecho, pero realmente nuestra observación dice que aproximadamente sí. Esto es transversal. Sí. Es un mal general, es un mal bastante común, si quieres, de los países mediterráneos. Yo creo que la cultura de los países mediterráneos en general hace que la relación jefe-trabajador sea un poco diferente a la que a lo mejor se observa en países anglosajones, y eso tiene reflejo en estos números.
La pregunta és obligada. El CAP neix o es fa? Estan els CAPs actualment preparats per exercir aquest lideratge de les organitzacions empresarials i de les persones?
Bueno, l'altre dia parlàvem en una altra entrevista. És com si estiguéssim a P3 de lideratge, no? De lo que sembla ser que es queixa la gent que hem entrevistat és de coses molt bàsiques. No estem parlant d'un nivell de complexitat molt elevat, sinó es queixen, doncs, per exemple, de rebre feedback per la feina que fan, aquest tipus de coses, no? Coses molt, molt, molt bàsiques, i per això diem una mica en broma, no? Estem a P3 encara.
Les persones que lideren les empreses, els caps, els jefes, s'haurien de formar? Aquesta és la conclusió?
Sí, yo creo que la primera conclusión es que a lo mejor las formas de liderar, las formas de ejercer la dirección que han funcionado en el pasado ya no funcionan ahora, ¿no? Las personas esperan algo diferente, ¿no?, de su relación con el trabajo. También estamos en un contexto donde aquello del trabajo para toda la vida ha pasado a la historia, y a lo mejor pues los modelos vamos a decir, más paternalistas que funcionaban en el pasado, ahora ya chirrían un poco más, ¿no?, en esta economía más líquida y más dinámica.
Escolti'm, i allò de qui paga mana ja no serveix, tampoc?
Bueno, és que precisament hi ha un tema que nosaltres hem entrevistat la gent que ha marxat voluntàriament, no? Llavors, tu pots obligar la gent a que es quedi, no? Però precisament els que marxen moltes vegades són els més bons. I, clar, estàs perdent un talent que és part de la teva empresa, no? Pots obligar que es quedin, però això és pitjor encara.
Homes i dones, els resultats no són, en aquest cas, homogenis. Què passa? Quines diferències heu trobat?
Hombre, pues hay unas diferencias, yo creo que interesantes. Es importante diferenciar, digamos, entre directivos y no directivos, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres son distintas entre directivos y entre no directivos, ¿no? Entre directivos, por ejemplo, llama mucho la atención que la mayor diferencia entre hombres y mujeres está en qué peso le dan al tema salarial, ¿no?, para irse. Las mujeres directivas se van más por motivos salariales que los hombres directivos, ¿no? Esto nos sugiere que probablemente en este segmento de directivos las diferencias salariales entre hombres y mujeres puede que sean todavía mayores de lo que son en segmentos más bajos, ¿no?, de las organizaciones, donde igual los planes de igualdad ya están más implantados, se aplican más
los salarios,
exactamente, por convenio colectivo, y igual las diferencias son menores. En cambio, cuando tú bajas al segmento no directivo, la diferencia mayor está en que las mujeres se van más que los hombres por motivos de desarrollo profesional, ¿no? Y esto nos sugiere otra cosa, nos sugiere que a lo mejor ahí el problema es distinto. El problema igual está más en que las mujeres lo tienen más difícil, ¿no?, para crecer profesionalmente en sus empresas. Y luego cuando bajas más al detalle y ves por qué son estas diferencias, pues las mujeres empiezan a hablar mucho de que no se sienten valoradas, de que no se sienten reconocidas. De nuevo, estas cosas más básicas de las que hablaba Jordi, que parece que faltan en la relación jefe-colaborador.
Els costa promocionar i quan promocionen descobreixen que cobren menys. No?
El salari ja no és el factor determinant? És a dir, la gent marxa només perquè cobra més?
En general, sí que hay otros factores que pesan más que el salario. Ahora bien, hay que decir que esto de la rotación voluntaria normalmente es una decisión compleja. Es decir, tú no decides irte de un trabajo normalmente a causa, sino que son causas que se van acumulando unas a otras y llega un momento que hay una gota que desborda el vaso, ¿no? En general, la mayor parte de la gente que hemos encuestado señala más de tres motivos por los que toma la decisión de irse. Y el salario, en muchos casos, es uno de ellos. Pero son más frecuentes otros, ¿no? Hablábamos del jefe, hablábamos del desarrollo profesional, ¿no? Entonces, la gente, ¿quiénes son los que más se van por salario? Lógicamente, aquellos que tienen los salarios más bajos, ¿no? Se van más por salario los jóvenes, se van más por salario la gente que lleva menos tiempo en su trabajo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han cogido un trabajo pues por tener un trabajo, pero a lo mejor ese salario no es lo que les llena. Entonces, cuando pasa por delante una oportunidad de tener un salario en línea con lo que ellos necesitan para vivir, pues se van, ¿no?
Però una vegada superat aquest llindar, diguem-ne, del salari, ja comences a demanar altres coses a la feina, no? De fet, un resultat que ens va sorprendre és que un de cada cinc anomena consideracions ètiques per marxar de l'empresa, no? Que això també és potser una cosa que ens ha sobtat, no?
Estem parlant de gent que abandona voluntàriament la feina. Allò d'una feina per tota la vida que ens deien els nostres pares i els nostres avis, ja ha passat a la història?
Totalmente. O sea, la rotación, una rotación voluntaria mayor va a ser una constante. Sí que es verdad que a lo mejor ahora tenemos un fenómeno, de alguna forma, de resaca de la crisis, ¿no? O sea, durante la crisis, pues lo que hemos observado en el mercado de trabajo en general, pues es una mayor precarización, ¿no?, de las relaciones laborales. Entonces, ahora estamos en un momento también en el que mucha gente tiene un contrato precario y tiene la oportunidad de, con un cambio de trabajo, a lo mejor optar a un trabajo menos precario, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente que dice, oye, mira, yo aguanté aquí durante la crisis, aguanté una precarización de mis condiciones laborales, aguanté a lo mejor recortes salariales, aguanté un montón de cosas, ahora que se reactiva la economía, pues lo siento, me voy.
Y de nuevo, els que marxen són els que poden marxar, els que tenen altres ofertes, els que estan especialment formats, els que estan més valorats. Per tant, des del punt de vista de l'empresa, ostres, aquests a lo millor resulta que són els que més havies de mantenir. I la conclusió del nostre estudi és moltes de les motius de marxar es podien haver evitat.
És bo canviar de feina? Perquè estem veient doncs, aquesta precarització, que les relacions laborals han canviat perquè les regles del joc també han canviat. Cada vegada les persones tampoc no perden tant perquè ja no tenim aquelles feines de tota la vida, ni tampoc aquelles indemnitzacions que et permetien subsistir durant anys. En quin terreny, en quin pla de futur, amb les dades d'aquest estudi, tenim per davant?
Jo diria, el gran salt que estem vivint és passar de tenir una feina, una ocupació, a haver de preocupar-nos per l'ocupabilitat, a estar preparat per canviar de feina constantment, ja sigui perquè l'empresa canvia, perquè tu canvies de rol, etc. Inclús dins una empresa hauràs de canviar de feina. Claro, estar preparat pel canvi és una constant a partir d'ara.
Sí, de hecho, muchos de estos cambios no son otra cosa que parte del desarrollo profesional del individuo, ¿no? De la persona que decide dar el salto y dice, oye, pues yo aquí me estoy estancando, esto no da para más, se me ha acabado el proyecto, voy a buscar otro que me enriquezca, ¿no? Que contribuya a esa empleabilidad de la que hablaba Jordi, que es parte, en el fondo, no es otra cosa que parte del valor de mercado de ese profesional.
Per les empreses, aquesta rotació de gent que pugui sortir i entrar de manera voluntària per altres opcions de feina, això és bo per a les organitzacions empresarials?
Como todo tiene luces y sombras, ¿no? O sea, por un lado tiene un coste, evidentemente, la rotación siempre tiene un coste, hay costes directos, tú tendrás que reclutar a alguien para sustituir a esa persona que se ha ido, hay costes indirectos, porque cuando alguien se va, pues esto normalmente tiene un impacto en la productividad de los compañeros que se quedan, pero por otro lado también puede tener una ventaja de poder incorporar gente nueva, ideas nuevas, ¿no? De refrescar la organización. Lo que pasa es que no siempre sucede así, ¿no? Y a veces, lo que decía Jordi, pues se van los mejores, se quedan los que no son tan buenos, la empresa luego tiene dificultad para atraer gente que reemplace a esos mejores, porque no nos olvidemos, hoy en día el mercado de trabajo es muchísimo más transparente que antes. Tú, antes de ir a trabajar a una empresa, puedes conocer más de esa empresa. Puedes enterarte a través de Internet, o a través de redes, o a través de amigos, de cómo es trabajar en esa empresa. Y la gente ya no está para que le vendan motos. Uh-huh. Entonces, si no lo haces bien, si no te preocupas de cómo gestionas a las personas que tienes, los mejores se te irán, y te resultará muy difícil reemplazarlos por otros, al menos tan buenos como los que se te...
Veus d'alerta per a les organitzacions empresarials amb aquest estudi. Santi García, Jordi Serrano, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a tu.
A vosaltres.
5 cèntims.
Fins a Borbó. que riu de nenes a prop de Sils. De Tarragona sóc el cap de creus. Del vent d'on peti sóc de Riudoms. Sou de ministratiu de Sant Julià. Cops, cops de martell. No te me'n fotis, timava llet. Prou de romansos, prou, sou prou valent. De Peralada, a prop del Ter, de la Cellera, fins al Tamor. Passejo vaques, el sol i vent. Sóc de la terra, ho sóc, de sóc arrel. Cops, cops de martell. No la passo per la pixa. Cops, cops de martell. No la passo per la pixa. Cops, cops de martell. No la passo per la pixa. Cops, cops de martell. No la passo per la pixa. Passo per la pixa, vaig amb moto a l'autopista a preu de cost.
Fill de presons és el tema que acabem d'escoltar, original d'Adrià Puntí, del seu últim disc, La clau de girar el taller. I tot plegat conflueix acostant-nos a dos quarts d'una cap a la càpsula de Gent amb Valors, que presenta avui una entrevista sobre la iniciativa Veïnes per Veïnes, en conversa amb la Montserrat Vilà, directora de l'associació Èlia, promotora precisament d'aquest projecte.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça, presentat per Caral Flotats.
L'associació Èlia promou el projecte Veïnes per Veïnes amb la intenció d'oferir suport a aquelles dones que han patit de gènere, un gest solidari de proximitat que surt del mateix barri i que pretén cobrir la manca de recursos en aquest àmbit. Per conèixer el projecte a fons ens acompanya la Montserrat Vilà, ella és directora de l'associació Èlia. Montserrat, benvinguda.
Moltes gràcies, aquí estem, digueu.
Montserrat, la violència de gènere continua protagonitzant titulars i també espais informatius. Això vol dir que no avancem?
A veure, penso que els últims anys s'ha avançat i jo seria, en aquest cas, positiva, oi? I penso que s'ha avançat, però que realment falta molt, no? Perquè doncs, hi ha moltes resistències a que realment la xacra social que representa la violència masclista doncs s'arregli, no? Perquè és una cosa que està dient que la violència masclista està molt estructural dintre de la nostra societat. Llavors això costa canviar-ho perquè costa és canviar molts paradigmes, canviar molts mites, moltes aprenentatges que tenim molt a dintre nostre. No? I esclar, les xifres no són prometedores, o sigui, jo et dic, jo sóc optimista perquè penso que s'ha de mirar endavant, oi? Però esclar, doncs, en una dècada assassinen a 90 dones només aquí a Catalunya. Si mirem les xifres europees, doncs també són molt altes, no? Aquí a Catalunya una de cada quatre dones pateix una agressió masclista al llarg de la seva vida. O sigui, si mirem les estadístiques, doncs no són molt alentadores, no? Però penso que sí que s'estan fent moltes coses que abans no es feien i que hi ha, sobretot també, per un cantó hi ha prevenció, que hi ha prevenció a les escoles, nosaltres tenim també programes d'aquest tipus, no?, de prevenció, de voler canviar la manera de relacionar-nos, i per altra banda, l'atenció a les dones, doncs, en els últims 10 anys, doncs, ha millorat aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat.
Aquí és on anem, Montserrat, ens expliquen els fets, ens donen aquestes xifres crues que comentaves, però poques vegades se'ns mostra l'entorn d'aquestes dones, un entorn del que precisament formeu part les voluntàries del projecte Veïnes per Veïnes, per exemple. Explica'ns què us motiva a Èlia a engegar aquesta iniciativa en clau tan local.
Doncs La motivació és, o sigui, nosaltres hem treballat fa molts anys que estem en una plataforma contra les violències de gènere, que és a nivell de Catalunya, que som unes 100 entitats, i estem col·laborant ja fa molt de temps també dins d'aquesta plataforma amb les institucions públiques, amb els recursos que s'han donat. Vam estar treballant molt la llei d'aquí a Catalunya, que és una llei més de donar recursos de proximitat, però ens vam donar compte de que amb aquests recursos que es donen fa molta falta un recurs de proximitat que no hi ha, o sigui, de que les mateixes dones del barri es sàpiguen què és això de la violència masclista i que puguin reaccionar, perquè moltes vegades ens diuen: "Oi, sento crits", o "Oi, la meva veïna pateix violència però no sé què fer". I llavors que hi hagi un projecte, un lloc, en aquest cas la nostra associació va néixer el 2011, vam començar a fer aquest projecte, per aquesta necessitat de que, per un cantó, les dones estan molt més vinculades a lo que és el seu barri, no? Les dones que pateixen violència, i poden ser ajudades, poden ser animades per dones que també estan al barri.
Montserrat, expliquem una mica què consisteix aquesta mena de xarxa de voluntàries que donen suport a dones que han patit o que pateixen violència de gènere, i també deixa'm preguntar-te si encara hi ha una certa reticència a rebre aquest suport, és a dir, si continua sent un tema una mica tabú.
Sí. A veure, com et deia, doncs surt d'una necessitat, no és que ens ho inventem, sinó d'aquesta necessitat de que les dones tinguin aquest acompanyament. O sigui, les dones potser van a un PIAT, o nosaltres mateixes els diem que vagin a un PIAT, o sigui, un punt d'informació a la dona, o al servei d'atenció a la dona, que és el SARA, però necessiten un acompanyament, pues, per exemple, per anar a la Ciutat de la Justícia, enfrontar-se amb el que és allò tan gran que no s'han anat mai, i que necessiten un acompanyament per poder reaccionar davant de la compareixença que van després de que han denunciat una situació de violència. Aquest acompanyament si tenen que anar a serveis socials, si tenen que anar... Que nosaltres el que els donem és la informació, l'acompanyament, el suport de perquè puguin arribar, i les eines perquè puguin superar-ho, això. Perquè moltes vegades l'atenció que pateixen violència no és posar-los una etiqueta i dir pobretes que han patit, pateixen violència, sinó és dir-los com poden elles agafar força per afrontar aquesta posició, perquè una denúncia no és fàcil. Un trencament amb un home que ha compartit la vida durant un sèrie d'anys, 10 anys, 12 anys, 20, doncs no és fàcil, no? I has de tenir com unes eines personals per poder-ho afrontar, i has de ser forta per poder-ho afrontar. I no estàs forta en aquest sentit de... Les dones normalment estan fortes en alguns sentits de dir: "Ostres, m'enfrento a això, no? Això ja és una fortalesa", però potser no. Potser es pensen que elles no han tingut la culpa, elles no sé què, o sigui, hi ha una culpabilització molt gran, perquè és la culpabilització que fa la societat també, però llavors nosaltres el que fem és ajudar-les acompanyar-les en aquest procés. Llavors, doncs amb la xarxa de voluntàries, dones que volen ajudar a fer aquest procés, primer fem una formació, perquè no és el mateix que acompanyar un malalt, que també segurament també tenen que rebre una formació, però en aquest cas la naturalització que hi ha a la societat que és la violència contra les dones, la creació de mites de que si les dones has de fer això, has de fer allò, això s'ha d'entendre amb una mica amb una formació acurada per part de les dones que després han d'acompanyar aquestes dones o a la Ciutat de la Justícia, als serveis socials, o allà on sigui, no? Llavors, primer fem aquesta formació i després, doncs, aquestes dones poden acompanyar amb dones que estan passant processos de violència, i també tenim un assessorament per part d'un gabinet d'advocades especialistes en això, advocades assessores, que ens acompanyen en aquest, perquè sovint les dones que pateixen violència, doncs, o tenen fills i filles i han de passar pels jutjats, no? I necessiten algun assessorament, doncs nosaltres també els oferim aquest assessorament jurídic, no? també no posant tota l'èmfasi en que aquest assessorament jurídic o aquests judicis és quan elles sortiran d'aquest cercle, sinó això que et deia, de que per sortir d'aquest cercle de la violència, doncs elles estaran fortes i les nostres psicòlogues les poden ajudar a agafar aquesta fortalesa. Llavors, les dones, la xarxa de voluntàries, sobretot, el que fan és aquest acompanyament als llocs, aquest acompanyament si han d'anar al SARA d'urgència. Aquest acompanyament és molt, molt important per les dones que estan passant processos de violència, no? A part de que nosaltres, com a associació, doncs som professionals i som psicòlogues, hi ha psicòlogues a la nostra associació, hi ha advocades que donen aquest assessorament més professional.
És un suport molt important en un moment difícil. Tenim d'una banda dones que reben suport, dones voluntàries que n'ofereixen. Com és aquesta relació que s'estableix entre elles?
Doncs aquesta relació normalment és super, molt, molt íntima, o sigui, tant les voluntàries s'entreguen, no? aquesta manera de poder posar el seu gra de sorra amb aquest problema que hi ha de violència masclista, no? I les dones, evidentment, els hi va molt bé poder parlar, poder estar en ocasions que estàs en un moment que t'estàs d'enfrontar amb un fiscal o amb un d'això, o has d'anar a serveis socials i no saps molt bé com funcionen les lleis, doncs potser en aquell moment la persona que t'atén al SOC no sap ni que existeix una llei contra la violència masclista aquí a Catalunya, que no s'ha d'exigir una denúncia a Mossos per poder accedir als recursos. Això ho diu la llei d'aquí a Catalunya, no? La llei espanyola no, diu que sí que s'ha de necessitar recursos, denúncia. Doncs si jo vaig amb ella, li dic a la senyora que l'atén o al senyor que l'atén, miri, escolti'm, segons la llei d'aquí no es necessita aquesta denúncia. I a partir d'aquí aquell reacciona o aquella i li fa l'atenció. Doncs si va sola aquesta dona, igual li diuen que no pot accedir als recursos del SOC. És així de complicat la cosa, no? Perquè encara s'ha avançat molt, com te deia, però encara moltes vegades els professionals i les professionals que tenen a les dones encara no tenen aquesta formació necessària per poder atendre una dona, no? Llavors nosaltres aquest acompanyament és important per la dona a nivell anímic, perquè nosaltres coneixem tots els recursos i totes les la manera en què pot estar acompanyada a nivell de les institucions. Això és molt important. I estem col·laborant tant amb l'Institut Català de les Dones o amb l'Ajuntament de Barcelona perquè això sigui el més profitós per les dones que estan passant per aquesta situació.
Montserrat Vilà, directora de l'associació Elia, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte, aquest Veïnes per Veïnes, que per cert va rebre el Premi Piets 2016 per la bona pràctica comunitària. Esperem, Montserrat, que aquest projecte pugui anar-se ampliant i que es creï una xarxa a altres municipis arreu de Catalunya.
Sí, si voleu, pues poseu la nostra web, que tothom pot accedir a la nostra web, que és eliadones.org, i que doncs qualsevol persona que vulgui fer de voluntària o qualsevol dona que es trobi en una situació de violència pot adreçar-se a nosaltres i nosaltres li podem fer aquest acompanyament. I bueno, i moltes gràcies a vosaltres de donar-nos veu.
Gràcies pel teu temps, Montserrat, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, bon dia.
De la vorita del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la vorita del mar a la cadena, de la cadena al gas. A la vorita del mar, ar. I a la vorita del mar. Hi ha una doncella plorant. Volen tirar-li la casa. Ai, volen tirar-li la casa. del mar a la cadena, de la cadena al gas. Un grapa de valentes han plantat a la porta. Ai, no plores, donzella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la Reina. Inflarem les veles al poble de la mar. Granades, conjureu l'espoli de l'ànima. Ai, l'ànima del poble, de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. La sequía de la cadena, oh. Ay, la sequía de la cadena, oh. Se presta a discaminar, pescan ambos a la playa, oh. Pescant amb ous a la platja. A la voreta del mar. Un grapat de valentes s'han plantat a la porta. Ai, no plores, donzella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la Reina. Inflarem les veles al poble de la mar. Granaders, conjureu l'espoli de l'ànima. Ai, l'ànima del poble, de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la cadena al gas. De la cadena al gas.
Era la cançó de la mar, Miquel Gil, camí de 3:15 del migdia. Paco Torres, benvingut a la ràdio. Com anem, Paco?
Molt bé. Mira, aquest dematí he vingut aquí i m'ha dit tu pots venir a fer històries de la ràdio? Doncs vinga, va, som-hi.
I és clar que sí.
I mira, comencem avui la temporada, per mi, la temporada radiofònica 2017-18.
Coneixes a Miquel Gil, aquest senyor que cantava ara,
no,
de la mar?
No, no.
Valencià, una veu tremenda, una veu molt significativa.
Valencià, de la part de Castelló, poder.
No ho sé, és, jo sé que és valencià, ara m'has hagut, no ho sé. Escolta'm, no
perquè
ho sé.
Perquè si escoltes un valencià com el de Xàtiva, és diferent que el de...
Home, el Botifarra, que va ser l'altre, sí, dia aquí a l'Escala, sí, va ser fantàstic. Llàstima que va haver d'actuar a l'Alfolí, no pas a la punta.
Bueno, un bon joc el de l'Alfolí.
Sí, 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 sí. Escolta'm, i això del teatre com ho portes? T'interessa el teatre? T'agrada?
Sí que m'agrada. De comèdia, teatre de comèdia.
I si és musical?
Millor.
Escolta això.
Dissabte 30 de setembre, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Homes, la comèdia musical.
Vull un home que m'escolti, sí, però sobretot que em respongui.
Una comèdia que us farà reflexionar sobre què suposa ser un home i una dona avui dia i si els dos sexes estan condemnats a no entendre's. Una comèdia musical fresca i actual amb música original de Marc Parrot.
Vull un home que sigui carinyós.
Carinyós, però no un plàstic.
Dissabte 30 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i online, espaiter.cat.
Això,
una bona comèdia, té que ser això.
Ja ho crec, i si sapigueu que si esteu interessats ja podeu córrer a comprar entrades que s'estan acabant. Si no, sapigueu també que a Ràdio L'Escala en tenim per sortejar entre els nostres oients. Truqueu-nos, 972-77-1000. Us agafarem el nom i el divendres farem el sorteig si hi ha més trucades que entrades disponibles. Va?
Molt bé.
Va, anem per lo que havíem d'anar. Què tal aquesta sintonia?
Me sona.
Sap com si l'hagués sentit alguna vegada, eh? Aquest senyor és en Diango.
Sí, és per la ràdio.
Com és que un dia X en Paco i en Joan van escollir aquesta música com a sintonia de la teva secció?
No, la va escollir en Joan. La va encertar plenament.
Per què? Perquè et toca tu, en Diango?
Sí, és del barri de Gràcia, on vaig néixer jo.
Mira.
Veus? Som veïns, com aquell que diu.
Escolteu-nos, des d'avui, cada dimarts, a aquesta franja horària, si fa no fa, uns minutets abans de la una, explicarem històries de la ràdio, seguint la cronologia que vam deixar el mes de juny.
De juny, i estem al juliol, i entrarem a l'agost, però abans, durant aquests mesos d'agost, deixem a saludar els meus oients.
Fes-ho.
De l'Empordà i de l'Escala. En Joan també el vull saludar. Ja m'he enterat del que li ha passat, però ja ho veurem.
No us espanteu, senyores i senyors oients, no us espanteu. Passa que en Joan sí que ha tingut una sotregada...
No ha passat res, però normalment el tenim malaltet.
Sí, una mica aixafat.
Aixafat.
Si tot va bé, i així ho desitgem, dilluns vinent agafarà el timó d'aquesta aigüera. Paco, per començar temporada... Fem una mica de resum del que ha passat aquest estiu.
Hi ha hagut dues notícies, una d'agradable i una altra de desagradable. L'agradable ha sigut el 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
Caram, si ho hem celebrat i tant.
Primer aquí a l'Escala, Empúries, va arribar la flama, i va passar un mes corrigent, semblava que corrigués per tot Espanya, i un mes més tard, a Barcelona van fer una representació del que va ser la inauguració dels Jocs Olímpics. Però hi ha una muntanya a Barcelona, Montjuïc, hi ha una cantant, la Núria Feliu, que explica el que és Montjuïc. Després d'escoltar la cançó aquesta, farem el comentari.
Bé, escoltem-la, doncs. Rima de tango.
És un tango.
Mira que li hem sabut treure profit a Montjuïc. I hem plantat un gran castell que és museu i és quarter. És un parc ben natural d'atraccions internacionals. I el teatre grec i el cementiri del sud-oest. Li hem sabut treure el suc i hem sigut a Montjuïc. I els cotxes jubilats, tots rovellats, són a Montjuïc. I en el poble espanyol, l'artesania treballa el sol. I en el poble espanyol, l'artesania treballa el sol. Tenim museus antics i de moderns a Montjuïc. Palau de les Nacions i el de congressos i exposicions. Palau d'Esports, on s'exhibeixen cantants bons. I els genets i els cavalls del carrusel municipal. A Montjuïc trobareu plantes i flors de tot arreu. Des del funicular tot Barcelona contemplareu. I la televisió a Miramar hi té un racó. També hi ha una sila on els vells hi troben niu. Montjuïc tradicional, la font del gat és a Montjuïc. Montjuïc barceloní amb un estadi olímpic. Mireu si li hem sabut ben treure el suc a Montjuïc. Mireu si li hem sabut treure el profit a Montjuïc. Mireu si li hem sabut ben treure el suc a Montjuïc.
Caram, sí.
Doncs ja veus el que és Montjuïc. Jo em penso que és l'única muntanya de tot el món que se li treu un gran suc a Montjuïc. Perquè no, ja és la tota, ja. Uh-huh. Entre pobles...
De quan és aquesta cançó?
Aquesta cançó és gravada abans de les Olimpiades del 92, anys enrere.
Jo li... parla del circuit.
Sí, parla del circuit, parla de la televisió espanyola en Miramar, que ara és un hotel, parla de l'estadi olímpic, parla dels cotxes rovellats, que encara hi són, poder ja són fora, un altre puesto, parla de tantes coses que n'hi havia, que ara hi ha més, hi ha el Palau d'Esport de Sant Jordi,
Picornell,
però abans hi havia les piscines, hi havia els camps de futbol, el camp de rugby, el funicular, tot això ha assistit, el castell, el mirador de l'alcalde, que es veu tot Barcelona, bueno, és una muntanya fantàstica. I el cementiri, és que hi ha de tot.
Mira, una reivindicació avui a les històries de la ràdio.
Que hi ha de tot. I la vaig trobar, aquest disco. Jo tinc el disco d'aquesta de la Núria Feliu a casa, és un vinil, que canta cançons de Barcelona, de Sants, i com ella és filla de Sants, doncs també canta una cançó de Sants, i aquesta de Montjuïc, que no s'ha radiat mai aquí a la ràdio de l'Escala, ara s'ha radiat.
Que jo recordi, no s'havia radiat.
No, mai.
Home, jo... mai no ho sé.
No, jo no penso que no, perquè no aquest disco aquí a la ràdio de l'Escala no hi és.
Propi no.
Ara per internet i tot això es pot aconseguir.
Uh-huh. Doncs aquest recordatori per Montjuïc.
I ara ve la notícia desagradable, el dia 17 d'agost.
Certament, caram.
Sí, aquell dia va ser a la tarda, a partir de les 5, les emissores de la ràdio i de la televisió van deixar de fer els programes habituals i ens diuen que ha hagut un accident a les Rambles, de moment. I l'assumpte va ser que un boig, bueno, la colla de bojos que hi ha pel món, baixant per tota la Rambla a tota pastilla, des del començament, des de plaça Catalunya, fent zig-zag, atropellant a tothom, ja sabeu com va patar tot. I a Cambrils també volien fer un atemptat allà matant la gent, i mira, menys mal que un policia va matar a quatre o tres o quatre...
Total, que el terrorisme jihadista
havia posat
Barcelona en el seu epicentre.
I les Rambles, ara, amics oients, no tingueu por de passar per allà, ara. Si no voleu passar pel centre, passeu pels laterals, però no tingueu por, ja ha passat allò. Uh-huh. I en Rudy Ventura ens ha cantat una cançó, va gravar una cançó, parlant de la Rambla. Escoltem-la.
Si vens a Barcelona i no saps on anar a parar, si et manca trobar ambient perquè estàs molt amargat, si vols beure cervesa o canviar un somni en realitat, només cal que preguntis pel passeig de la ciutat. Tothom sabrà. Les Rambles, el cor de la ciutat. Les Rambles, i quedes encantat. Les Rambles, el món per un forat. De les Rambles quedaràs a mi ben enamorat.
Les Rambles, les Rambles... Les Rambles, què podem dir de les Rambles? És el carrer més emblemàtic de Barcelona, que hi ha baixada fins al port. Hi ha de tot allà, de tot. Teatres, cines, botigues, el mercat de la Boqueria, botigues de roba, de tot. Emissores de ràdio, també, sí. Onda Rambla, o sigui, Punto Ràdio, Onda Rambla, estan allà. Hi havia Ràdio Espanya de Barcelona, més amunt cap al 115, allà no existeix. Allà hi havia l'emissora J15, Ràdio Espanya de Barcelona, i museus i botigues de música, també. Uh-huh. L'Empòrium, hi havia l'Empòrium.
Imagina't.
Sí, hi havia l'Empòrium al principi, i el Núria, i la Font de Canaletes, parlar de futbol, hi havia de tot.
Les Rambles, el cor de la ciutat...
Vinga, doncs, avui aquest recordatori. Hem destacat dues notícies, una de bona i una de dolenta, del que ha donat de si aquest estiu, però quatre dades, que revellem quatre dades d'aquests últims mesos, Paco.
Sí, ara direm la gent que ens va deixar, El dia 9 de juliol, la Paquita Rico, una cantant, ens va deixar, va morir a l'edat de 87 anys. Jean Moreau, el dia 31 de juliol, actriu, cantant, cantant en francès, en anglès, la setmana passada, en el programa Continguts en Xarxa, Víctor Alessandra va explicar la història, la vida
de Jean Moreau.
Una gran cantant, tenia una veu molt maca en francès, també cantava en anglès, molt bé, perquè la seva mare era anglesa. Això ho vaig sentir del Víctor Alessandra. Després, el dia 1 d'agost, Enric Banyeres. Enric Banyeres, un periodista esportiu, a l'edat de 73 anys. I el dia 3 d'agost, Ángel Nieto, pilot de motos, 12 més 1, no volia el 13, va guanyar 13 campionats del món a l'edat de 70 anys. L'accident va ocórrer uns quants dies abans amb un quad. Anava amb un quad, ja em diràs tu. Mira si haurà caure, ha caigut amb moto.
Vegades hi corriguen sí, pla més ràpid que no pas en devia anar amb el quad aquest.
I no, mai es va trencar. Bueno, sempre hi ha un accident o altre, però mira, aquesta setmana, en Rossi, es va fer mal a final de mes d'agost i en tres o quatre setmanes el cor ja va quedar cinquè. Tu compreixes això?
No ho entenc.
Llavors, el dia 11 d'agost, Terele Pávez, una actriu, 78 anys. El dia 12, Ramon Boixedó i Malé, enginyer industrial i empresari. A l'edat de 89 anys, Basilio Martín Patino, el dia 13 d'agost, director de cinema, 86 anys. El dia 20 d'agost, Nati Mistral, actriu i cantant, a l'edat de 88 anys. I el dia 20 d'agost, Jerry Lewis, un gran actor de cinema.
A l'edat del cinema d'humor americà.
Sí. A l'edat de 91 anys. A Espanya, les pel·lícules eren doblades per en Miguel Ángel Valdivieso, i quan va morir en Valdivieso, després ho va fer en Joan Pere. Sí, la seva veu, aquesta veu de Joan Pere mateix, és que es presta per fer el doblatge de Jerry Lewis.
Ja ho crec.
I el dia 3, un gran empresari, un empresari que teníem aquí al costat, a Torrella de Montgrí, Robert Mercader, venedor de materials de la construcció, a l'edat de 82 anys. Bueno, deixem, i ara sí que entrem a la història de la ràdio.
Ara en qui revivo tu espera. I ara sí que entrem en la regularitat, no?
Sí.
Ara vam deixar-ho a l'any...
O sigui, el 1987, el mes de... estem al mes de juliol, dia 19.
Juliol del 87. Vinga, doncs.
Doncs, una de les notícies desagradables d'aquell temps va fer-hi a Itàlia que unes fortes pluges en el cantó suís de Ticino va provocar verdaderes riuades en els laps, a més del desbordament del llac Como. En el mes d'agost, com és natural, a partir del mes d'agost, tots els equips de futbol se'ls preparen per la propera temporada futbolística. Tant el Barça, l'Espanyol, tots els equips, des del més gran fins al més petit. El dia 26 de juliol, a Grècia, a causa d'una forta calor que va haver-hi, temperatures de 50 graus, van morir més de 1.000 persones a causa d'aquesta forta calor. Les temperatures van arribar a 50 graus. Va ser una calor tan forta al Mediterrani Oriental. Aquí sí que hi ha una bona notícia. El túnel sota el canal de la Manga, de la Mànega, de la Manxa, Màniga.
De la Mànega.
Mànega. Una obra d'envergadura es realitzarà entre els dos països, França i Inglaterra. Margaret Thatcher i François Mitterrand van firmar a París l'acord en què es construirà un túnel sota el canal i que passarà a través d'un ferrocarril d'alta velocitat, cosa que ja està feta ara i funciona fantàsticament.
Es començava a idear, es començava a encarregar, es començava a perfilar aquell any 1987.
Això mateix, va fer la prima i doncs ja començar ja els enginyers a treballar per una banda i per l'altra, i després es van ajuntar.
No, va durar anys, això, ara no ho recordo, però hi va haver uns
anys... 3 o 4 anys,
com a mínim, cert.
Però va ser una obra que, començant per un pas i per l'altre, i que es van trobar...
Imagina que no es trobin. i que vagin continuant. Pam, 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 pam. Ostres, hi ha arribat a l'altra banda.
No, no, es van trobar. Poder un metro més cap allà, un metro més cap aquí, però es van trobar. Avui en dia...
L'enginyeria ha avançat molt i molt, i Déu-nos en guard, que no s'haguessin trobat. No, estaves, suposo que estava ben perfilat.
Ara entrem al mes d'agost. Aquí a l'Escala, la gran cantada de Baneres, a la platja, Ràdio Ser Empordà va retransmetre la cantada i aprofitant que es va fer el programa La Ràdio El Sol des de la riba. Que hi temps la cadena Ser i altres emissores, cadena
era
catalana.
Quan la Ser encara tenia la delegació a Figueres, sí. La Ser Empordà.
Doncs Ser Empordà s'encarregava de la Ràdio El Sol, de tot el que era la Costa Brava. Sí, des de Portbou fins a Blanes. I en aquell dia van actuar els grups, els Pescadors de l'Escala, Orells de Mar i Portbó. Va ser una transmissió, feien barca, allà al mig de la platja, i era un xou.
Els dos grups locals, més un dels punters de fora.
Sí, sí. I clar, la ràdio podia preguntar, fer entrevistes a tothom. Hi havia d'això, en Eduard de la Penya. No sé si el coneixies.
En?
Eduard de la Penya?
Eduard de la Penya, no. No. No.
Francesc Urbanya, sí que el...
Sí, senyor.
Aquest estava en els estudis a Figueres. Durant el mes d'agost es posa en marxa Onda Rambla a Barcelona. Al principi emetia la programació de la COPE per FM de Barcelona. L'emissora va ser creada per Luis de l'Olmo. Per aquell temps presentava el programa protagonista des de COPE Barcelona. Llavors l'Onda Rambla feia de repetidor. A l'estiu del 91, l'Olmo deixa la COPE i s'incorpora a Onda Cero i a partir d'aquell mateix any, amb el nom d'Onda Rambla, Onda Cero. A Barcelona emet la freqüència de 89.9. A la província de Girona, la freqüència són Onda Rambla Costa Brava, 90.1, Onda Rambla Girona, 89.9, i Onda Rambla de la Cerdanya, 93.4. Cal de remarcar que a Vilanova i la Geltrú hi ha una emissora d'Onda Rambla en AM, en Ona Mitja.
Ona Mitja.
A 1.485 quilocicles. Encara existeix, eh? Tu m'havies dit, havíem xerrat aquí en la redacció...
M'havíem xerrat de les històries d'Onda Rambla a nivell de Girona.
Sí.
Com va néixer Onda Rambla a Girona?
Això ho saps més tu que jo.
No, home, Onda Rambla Girona va ser el traspàs de Ràdio Grup, no?
Sí, bueno, Onda Rambla Girona era de Ràdio... O sigui, Ràdio Grup va néixer l'any 1982. Abans era una emissora privada del GEC, era una emissora també del GEC.
Del grup excursionista i esportiu gironí, el GEC, el de tota la vida.
I llavors va haver-hi un moment que el GEC va deixar de ser el protagonista, o sigui, el propietari
de l'emissora. Fins i tot de l'emissora.
Va deixar...
No li sortien els números, vull pensar, o no sé per quins motius, per quins set sous devia ser.
I llavors, un any més tard, en Luis de l'Home va comprar la freqüència d'Onda Rambla Girona.
Llavors, de Ràdio Grup.
De Ràdio Grup.
Que hi ha una persona, una veu de ràdio clàssica, històrica, a Girona, com és la veu de l'Eduard Cid, que un dia l'entrevistarem i un dia li farem fer aquesta cronologia.
Això quan toqui l'any...
Perquè ell era una de les veus habituals de Ràdio Grup, que va traspassar amb tot això cap a Onda Rambla i que avui en dia, quan es va tancar Onda Rambla, ell i el seu soci, en Julià Bernabé, doncs van crear el que és ara Fem Girona. Sobre la freqüència municipal que tenia l'Ajuntament de Girona per a les emissions de la COM, es va fer el que és ara Fem Girona, gestionada per un grup privat, però sobre una freqüència de titularitat pública.
Doncs això era el que era Ràdio Grup, Onda Rambla, i ara és Onda Cero, Punto Ràdio.
Va, doncs què t'assembla si fem un punt i seguit aquí? Punt aquí per seguir-lo la setmana vinent. Arribem pràcticament a la una.
I arribem a la una, a més si ha passat de pressa.
Un minutet justet.
Bueno, doncs mira, passarem. El dia 12 d'agost, la Barcelona participa al Trofeu Taronja a València. El primer partit, amb el Fiorentina, amb el Barça, guanya el Barça 1-3. Gols del Barça marcats per Heinz, Mark Hughes, en pròpia...
En Hughes, ostres, ja me'n recordo d'en Hughes, caram que sí.
I Roberto, que és ara...
L'actual director, director esportiu.
I en Carrasco.
Mira,
El segon partit, València 0, Barcelona 1. Gol marcat per Lineker. Amb aquest resultat, el Barça campió.
Gary Lineker diu, el futbol és allò que juguen 11 homes contra 11 i guanya Alemanya.
I l'Espanyol va participar en el Trofeo Colombino el dia 15 i 16 d'agost. Aquests participants, el Benfica, l'Espanyol, el Real Betis i el Recreativo de Huelva. El primer partit, Benfica 2, Espanyol 1. Recreativo de Huelva 1, Betis 0. Per tercer i quart joc, l'Espanyol guanya el Betis per 3-1